A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda. Comencem un nou programa anomenat Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. No se'l perdin. Comencem.
Esteu escoltant l'hora de la Fundació Puigverd, un programa dirigit per Susanna Armengol i presentat per Marc Rius.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tots. És dilluns, són les 5. Tenen sintonitzats Ràdio Estel i això és l'hora de la Fundació Puigverd. Els dilluns és el dia de la setmana que toca parlar de salut. És el dia que ens ocupa i ens preocupa l'obesitat, el colesterol, l'hipertensió arterial, el bon funcionament dels nostres ronyons i totes les malalties i tractaments d'urologia, nefrologia i andrologia. L'hora de la Fundació Puigverd és un programa de divulgació ciutadana fet en directe. Cada setmana reunim a l'estudi de Ràdio Estel un equip de professionals de la medicina per descobrir la manera de mantenir la salut ben equilibrada. A l'hora de la Fundació Puigverd hi trobaran novetats mèdiques, noves intervencions, nous tractaments i també consells de l'equip mèdic de la Fundació Puigverd. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, Toni Huguet. A la direcció, la Susanna Armengol. I a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Per mantenir en bona forma els òrgans d'eliminació, són imprescindibles una bona nutrició i uns hàbits alimentaris saludables. Practicar un exercici físic moderat i evitar el consum de continuat d'alcohol, tabac, greixos saturats i sucres refinats. Forma part de les normes sanitàries que contribuiran a no irritar i no malmetre aquests òrgans, sobretot en persones amb predisposició hereditària. Avui parlarem dels nostres ronyons, no s'ho perdin. Avui parlarem de les pedres al ronyó. Sí, què vol dir tenir pedres al ronyó? A l'estiu és més freqüent tenir-ne? Per quin motiu es formen? Pot ser greu? Com les podem evitar o prevenir? Per parlar i contestar aquestes preguntes, avui estan nosaltres el doctor Francisco Sánchez Martín, que és adjunt al Servei d'Urologia de la Fundació. Doctor Francisco Sánchez Martín, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Bé, pedres al ronyó. Què és una pedra al ronyó?
Pues una pedra al ronyó és una pedra com a qualsevol altre lloc de l'univers. Vull dir, és una concreció, una formació cristal·lina que es forma dintre del ronyó amb l'orina. Vull dir, l'orina és aigua amb un seguit de substàncies en dissolució. Quan aquestes substàncies sobrepassen la capacitat de dissolució de l'orina, vull dir, estan molt concentrades, sí, es pot formar automàticament un primer cristall, a partir d'allà s'aniran afegint i acabaran formant una pedra.
Quina és la composició de les pedres, si és que hi ha de diversos tipus i composicions?
Sí, no només hi ha d'un tipus. I tenim la possibilitat dels éssers humans de formar diversos components, som creatius, sí, fins i tot en això.
Ah, amb les pedres i tot.
I, pues, per exemple, les més freqüents són d'oxalat càlcic. Hi ha, també dintre de l'oxalat hi ha diverses tipologies en funció de la concentració d'aigua de l'oxalat. Després, en freqüència, estan les pedres de fosfat càlcic en els seus diversos components, quasi empatades amb les d'àcid úric, que són pedres completament diferents a les de component càlcic. I després pedres de cistina, que són rares, de malalties congènites, pedres d'altres components de fosfat relacionats amb la infecció urinària, i seguiríem amb la llista, però ja som més,
clar,
menys freqüents.
Clar, sempre sentim a dir pedres al ronyó, o sigui, veiem que no són totes iguals.
No, no, en absolut. En absolut. I fins i tot, vull dir, per saber de què són, hem de tenir una mostra i analitzar-la. I moltes vegades el pacient té la pedra dintre seu i no ens l'ha donat, no l'han tret o no l'ha fet.
Ja.
I llavors hem d'averiguar presumptament de què serà aquella pedra, no? Doncs tenim la radiologia, podem examinar el pH de l'orina, i a clar, partir de tot això nosaltres fem un, com una mena d'averiguació detectivesca de quin clar tipus de pedra pot ser per escollir un tractament o un altre.
O sigui, poden saber d'aquesta feta sense treure-la, de moment.
Sí, podem fer una aproximació. Sí, sí, sí. Sí. I que no dic que l'encertem sempre, però anem bastant encaminats.
Sempre es creen el ronyó mateix o es poden trobar a altres parts de l'aparell urinari?
A qualsevol lloc on hi ha orina, podem tenir una pedra. Vull dir, la podem tenir el ronyó en qualsevol de les seves estructures. La podem tenir a l'urèter, que és l'estructura, el tub que connecta ronyó amb bufeta. La podem tenir a la bufeta, la podem tenir a l'uretra, fins i tot dintre de la pròstata. Per allà per on passi l'orina, podem formar pedra. Una pedra.
Se sap quanta gent afecta?
Pues per ser una mica divulgatius i no jugar amb les xifres, podríem dir que entre un 10 i un 15% de la població farà alguna pedra al llarg de la seva vida. Vull dir, és una malaltia més en expansió. Pensàvem fa 20 anys que era una malaltia que aniria reduint-se, però hem vist que els hàbits de vida moderns, alimentaris, sobretot el sobrepès, el síndrome metabòlic, tot això ha augmentat la incidència i la prevalència de la malaltia.
Doctor, hi ha un perfil de persona amb pedres al ronyó o en pot tenir qualsevol persona i a qualsevol edat?
Podem tenir una pedra qualsevol de nosaltres. Estem tots exposats. Sí que hi ha una població que té més predisposició. Per exemple, si has tingut alguna persona a la família que n'ha tingut alguna pedra, tu ja automàticament et converteixes en un candidat. No vol dir que sigui sempre així, però una gran quantitat de gent que ha tingut una pedra els hi pregunta si bueno, doncs el pare, la mare han tingut algun episodi. Després, els hàbits alimentaris estan directíssimament relacionats. Sobretot la ingesta de molta sal, de proteïnes animals, està directament relacionada amb pedres d'oxalat i d'àcid úric. Després tenim pacients que, per la medicació que prenen, per la predisposició genètica, poden fabricar pedres i, de fet, hi ha malalties genètiques que s'expressen en formació constant de pedres. És poc freqüent, però aquestes malalties són absolutament d'una freqüència de fabricació i de repetició tremendes.
M'imagino que ha patit una pedra del ronyó ja sap de què va, però els que no, de moment, i toquem fusta, quins símptomes poden aparèixer?
Les pedres, normalment, el debut d'un pacient amb pedres és el còlic nefrític.
Còlic nefrític.
Vale? Vull dir, aquest és el quadre clàssic que ensenyem a les facultats als alumnes de medicina. Còlic nefrític igual a pedra, com a axioma, no? Uh-huh. No sempre és així, perquè la medicina te dona moltes possibilitats de manifestació de les diverses malalties, però aquesta és la manifestació de debut. El dolor molt agut, molt intens, del ronyó. I altres símptomes doncs, poden ser un dolor no tan agut, un dolor més tipus lumbàlgia, o fer sang a l'orina, tenir infeccions urinàries de repetició, doncs bàsicament serien aquests els símptomes.
El dolor pot anar lligat amb el tamany de la pedra, si és més gros o més petit, o no té res a veure?
No necessàriament, no necessàriament. Sobretot el dolor està en relació a la localització de la pedra. Vull dir, quan la pedra surt del ronyó, on pot estar relativament asimptomàtica. Asimptomàtica vol dir que no es manifesta en cap mena de signe ni símptoma. En el moment que es belluga, que surt, que es comença a moure buscant la sortida cap a l'urèter i cap a la bufeta, aquí és quan pot provocar problemes obstruint el ronyó, i aquesta és la localització que és més dolorosa.
Podríem tenir, hi ha persona que pot tenir un càlcul renal, una pedra, i no entelar-se, no
sí,
tenir
sí,
cap
sí,
símptoma.
Sí. Pot ser, la pedra, si està al ronyó, pot ser completament asimptomàtica. de vegades és una mica de dolor, o en un anàlisi d'orina fet per una causa diversa, sortir unes tracetes de sang. Nosaltres investiguem, fent, per exemple, una ecografia, i descobrim que hi ha una petita pedra, el ronyó, que la persona no coneixia que la tenia ni tan sols tenia gaires molèsties. Sí que és cert que el fet de tenir una pedra, jo sempre dic que els pacients teniu una petita formació cristal·lina, teniu un cristallet dintre el ronyó. I això ha de molestar. És que em molesta una mica, doctor. Pues, home, és que t'ha de molestar. Sempre és així.
Deu tallar una mica, no?
Clar, té. Si tu la mires amb una lupa d'augment, la superfície de la pedra no és llissa. Clar, és rugosa, clar. Amb unes punxes tremendes, no? I allò, pues, molesta, fa un petit sagnament. Sí que tenim un tipus de pedra molt concreta, que són les pedres d'estrobita, de fosfat amònic magnèsic. Aquestes pedres estan relacionades amb la infecció urinària. Les fabrica el propi bacteri que fa la infecció. Aquestes es van adaptant al ronyó, poden arribar a tenir un tamany enorme, per exemple, 10-12 centímetres, i el pacient, o la pacient, perquè són normalment senyores, ni s'enteren, no tenen sintomatologia renal. Perquè la pedra es va adaptant, va fent com un guix, i es va adaptant a la interioritat del ronyó, i es toleren bé.
Vostè ja n'ha anomenat alguna, però les causes que creen aquestes pedres, quines són en general?
Pues, per exemple, un factor determinant, que no l'hem comentat abans i és fonamental, és no beure aigua, vull dir, la deshidratació. Beure poca aigua, que és el que fem habitualment la gent quan estem treballant, el dia a dia, vull dir, no vas ingerint aigua constantment. Costa. Això que provoca? Pues que l'orina, que s'ha d'estar formant constantment, perquè el ronyó és un òrgan depuratiu, i ha d'estar filtrant la sang i traient els tòxics constantment. Aquesta feina no pot aturar-se de cap manera, amb la qual cosa sempre està fabricant orina. Bueno, doncs aquesta orina tindrà molts components en dissolució i poca aigua. Molts components en altes concentracions. Doncs ja tenim la fórmula de la concentració de la dissolució. Automàticament es podrà formar un cos sòlid, que en aquest cas és un cristall, una pedra. Deshidratació, bàsicament.
Doctor, és veritat que tenim més possibilitats de tenir pedres a l'estiu que a l'hivern, això és cert?
Pues les dades que tenim apunten en això, que és una creència popular dintre de la gent que ha tingut pedres, que t'ho diu, a l'estiu en fabrico més, i també una creència popular entre els uròlegs, que tenim més urgències relacionades amb les pedres durant l'estiu. Tenim més còlics nefrítics, hem de fer més procediments urgents relacionats amb pedres durant l'estiu. Sí, els treballs que hi han publicat sobre això apunten cap aquí, no?
I què hauríem de fer, doncs, de cara a l'estiu per prevenir-les?
I la hidratació. Hidratar-nos.
Beure aigua.
Beure aigua. El nostre ronyó, per funcionar perfectament i estar a gust, ha de tenir la possibilitat de fabricar 2-3 litros d'orina diaris. Pues per fabricar aquests 2-3 litros,
s'han de beure,
mínim hem de beure 2-3 litros, clar, que és el que recomanem a la gent que té pedres. Però és que és una qüestió de salut general, ho hauríem de fer tots, perquè també la nostra pell, el nostre aparell digestiu, etcètera, etcètera, la vista, els ulls, vull dir, necessitem aigua per a funcionar correctament. Funcionem molt secs. Jo a la gent sempre dic que és que estem secs. És com si la planta que tens a casa no la regues,
clar, clar.
Com no la trobes? Pues no la trobes. Nosaltres per dintre estem secs. Hidrata't una mica.
Amb això coincideixen tots els metges. Això vol dir que la població va ben poca aigua, no?
Perquè
tots els metges aconsellen beure aigua.
Va ben poca aigua perquè també li dius al pacient: beu aigua. És que no puc, doctor, perquè no tinc mai set. Bueno, clar, no es tracta de tenir set. Quan el cos té set, quan el cos te demana aigua, és que està en una situació que el ronyó ja està bajo mínimos. Vull dir, ja no li arriba el flux que li té que arribar i diu, escolta, ingressa amb líquid perquè tinc que mantenir la meva homeostasi, la meva circulació. Hauríem d'anar una mica més enllà. No dic que estiguem tot el dia bevent aigua indiscriminadament, però sí ingerir, pues, un parell, tres de gots el dematí i el mateix a la tarda.
Perquè un excés d'aigua també pot ser dolent. La persona que begui 5 litres d'aigua.
Sí, a veure, dolent en graus superlatius. Això se li diu potomania. La potomania és la ingesta patològica de quantitats indiscriminades d'aigua que poden tenir algunes persones. Amb un perfil freqüentment psiquiàtric, això el ronyó ho pot tolerar Relativament, perquè té la capacitat d'eliminar i són persones que orinen 5, 6, 8 litres diaris, però això no és correcte. Vull dir, no...
És massa.
És una mena d'intoxicació d'aigua, no? Que no és recomanable.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Molt bé, continuem a l'hora de la Fundació Puigverd. Estem parlant amb el doctor Francisco Sánchez Martín, que és adjunt al Servei d'Urologia de la Fundació. Doctor, quins tractaments tenim per... Bueno, tenen vostès a la Fundació per eliminar aquestes pedres?
El primer que fem és avaluar si aquella pedra ha de ser tractada, perquè si és una pedra petita i que no dona símptomes i que no està afectant de cap manera el ronyó, fins i tot es pot deixar i anar-la observant. No és obligatori. Pedra igual a tractament, no sempre... Tractament intervencionista, em refereixo, no? Evidentment, qualsevol persona que té una pedra, li fem un estudi metabòlic, i a partir d'aquí, pues, recomanacions generals, aigua, pues, 2-3 litres dia, normes dietètiques. Sí que aquella pedra que considerem que s'ha de tractar per grandària, per tamany, perquè ja dona molèsties o perquè està provocant alguna complicació, doncs podem oferir tot un ventall de possibilitats de que la eliminació sigui més senzilla i el que fem és intentar trencar la pedra, fer-la miques, perquè es pugui eliminar més fàcilment. Si això no és possible, i decidim una intervenció quirúrgica, no?
Què és el que decideixi utilitzar un tractament o un altre?
Pues, tenim unes guies clíniques que ens obren la possibilitat de fer, no diré el que vulguem, però el que pensem que reunint un seguit de factors serà el que provocarà l'expulsió. Vull dir, coses que valorem, tamany, localització, duresa. Podem avaluar radiològicament què dura és aquella pedra. Suposem que és una pedra duríssima, grandeta, ja que supera el centímetre, centímetre i pico. Vull dir, el que fem és... sabem que amb litotrícia extracorpòrea, que és el tractament que no és quirúrgic i que pot trencar la pedra, amb aquest tractament probablement no aconseguirem el nostre objectiu, llavors decidim una intervenció. Vull dir, valorem paràmetres de localització, tamany, duresa, experiència prèvia del pacient. Hi ha pacients que diuen, és que això no m'ha funcionat. Pues, sí. Provem una altra cosa.
És veritat que un cop, això suposo que ho creiem moltes persones, pensem que un cop hem tingut pedres, segurament ja en tornarem a tenir.
És bueno, així, tenim 50-70% de 70% de possibilitats de repetir. Mm. Llavors, si el pacient, a partir del primer episodi que ha tingut, decideix fer aquestes normes tan senzilles, que és hidratar-se, no prendre excessos de sal, no ser un gran devorador de carn animal, podem reduir a un 30%, 30-40%. I com a xifra general ens podrien quedar en la meitat. La meitat dels pacients te faran una repetició de la malaltia.
Se sap el tant per cent de persones que torna a repetir?
Sí. Ens podem quedar amb un 50%.
Un 50.
El que passa és que si compleixes les normes que nosaltres donem, ja no és tan alt el percentatge. Pots baixar 30%.
Hi ha alguna medicació per poder evitar que tornar a patir? Perquè, clar, hem vist... Qui no ha vist un còlic nefrític és dolorosíssim.
És molt dolorós. Durant el còlic nefrític, nosaltres el que fem és solucionar sobretot el dolor i el tractament és analgèsic. Però una vegada aquest procés agut ha sigut solucionat, amb litotrícia extracorpòrea o amb una intervenció, fem un estudi. Si tenim el càlcul, doncs fem l'estudi del càlcul, i si no, fem un estudi metabòlic, i a partir d'aquí podem recomanar medicaments. Depèn del tipus de pedra. Per exemple, l'àcid úric, està claríssim que tenim un tractament mèdic tant per evitar com per dissoldre. Podríem dir que és l'única pedra que es pot dissoldre mèdicament, l'àcid úric. Però les restes, les pedres que tenen components calcaris, de calç, oxalat càlcic, fosfat càlcic, és molt difícil, o per no dir impossible, provocar una dissolució amb medicaments en aquest moment. Sí que podem donar productes per reduir la possibilitat de formar de noves.
Bueno, ja
el citrat potàssic, el citrat magnèsic, concretament.
En quin moment, doctor, hem de visitar el metge?
Quan pues quan tens, quan tens una molèstia, bàsicament. Quan tens una molèstia, per exemple, fa mal el ronyó, tens dificultats per orinar, et cou, et crema, o tens una molèstia abdominal que es pugui orientar com urològica, sobretot les que són les que irradien a la part anterior de l'abdomen, a la zona inguinal, genital. Si orina sang, evidentment s'ha de consultar sempre de manera preferent o urgent, i a partir d'aquí nosaltres posem en marxa pues, els nostres dispositius de diagnòstic per saber què està passant.
Durant l'entrevista que estem fent, veig que l'alimentació hi té a veure, no?
Sí, molt, molt, és molt important. Nosaltres tenim la sort al nostre entorn de tenir la dieta mediterrània, no? I al pacient li has de dir, fes la dieta mediterrània. Menja de tot, menja verdures, menja carns, però fes-ho d'una manera equilibrada. Tenim el pa, tenim cereals, vull dir, són aports naturals de citrats. Tenim una dieta que és molt equilibrada. Hem de mirar aquest tipus de dieta, no?
Clar.
I fugir de la dieta hiperproteica. Bàsicament és això. Però sí que és important. És important. L'obesitat està directament relacionada amb la formació de pedres.
L'obesitat també.
Sí, sí, sí.
Quin tipus de proteïnes podem menjar?
Pues, home, jo quasi, amb el seu permís, me faria la pregunta al revés. Quines no podem? Pues, sobretot les que són proteïnes animals, de carns molt vermelles, que són d'alt contingut proteic. Mm. Vale? Aquest tipus de proteïna. Però totes les proteïnes tenen la capacitat de ser metabolitzades i de provocar alteracions a l'orina. No ben bé la proteïna és la que provoca l'alteració. La proteïna que mengem és metabolitzada i promou la sortida de calç per orina. I resumint el que diem al pacient és intenta disminuir, limitar el consum de carns vermelles, clar, de carns més fortes. Carns també de caça, yeah, que també són carns més contundents. En quant a peixos, donem una limitació una mica menor, i també induïm a la gent que passi de la proteïna d'animals terrestres a peixos, i, per exemple, els ous no fem una limitació, això no vol dir que jo estigui aquí recomanant la ingesta indiscriminada d'ous, però l'albúmina té poc poder litogen de formació de pedres. És una alternativa de fer alguna truita. Vull dir, limitem sobretot les carns vermelles.
I els formatges?
El làctic, nosaltres tenim poca tendència a limitar-lo. Quan dic nosaltres, dic l'urologia. Vull dir, fins fa 20 o 30 anys, tot el que era llet o derivats,
sí,
és a dir, formatges, estava limitat en la majoria dels pacients, que, com hem dit, fan pedres d'oxalat càlcic, la calç la limitàvem. Ja fa 20 anys que s'ha vist que això funciona completament al revés. Vull dir, has de prendre algú de calç per no fabricar pedres de calç. Vull dir, és el món al revés.
Sí, sí, tant. Molta gent encara ens ho pensava. Sí. Pedres, no, res, de làctics ni formats, res.
Pues no és així. Pues... Inclús, si estàs formant pedres d'oxalat càlcic, has d'ingerir una quantitat, 2-3 racions al dia, de làctics. Per què? Perquè si el budell no troba calç en la dieta que ingerim, automàticament començarà a absorbir oxalats, que són l'oxalat o càlcic. Pues agafarà el component més litogen, més indissoluble del contingut de l'alimentació, que encara serà pitjor, no?
És ben veritat allò que diuen, que cada dia aprendrem una cosa. Avui anem a més d'una, ens anem aprenent.
Bueno, hem parlat de formatge, potser no m'he referit també a una cosa, i és que el formatge normalment té un alt contingut de sal. I això també...
Sí. N'hi ha sense sal, també, per
molt això. S'ha de tenir també tendència, però si el formatge és molt, molt salat, limitar-lo en benefici d'un formatge que sigui una mica més...
No pel formatge en si, sinó per la sal que porta.
Efectivament.
Molt bé, doncs, doctor Francisco Sánchez Martín, adjunt al Servei d'Urologia de la Fundació, moltes gràcies per estar aquí.
Gràcies a vostès.
Bé, això és tot. Us emplacem demà amb un nou programa de Temps de Benestar.